A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Què tal? Bon dia. Benvinguts al resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, on repassem les informacions més destacades de l'àmbit local dels darrers dies, una setmana en la que s'han conegut les dades de l'atur a Constantí durant el mes d'octubre, en la que també us hem explicat que la policia local de Constantí ha aixecat 10 actes per incompliment de les mesures de contenció de la Covid-19 al municipi. La setmana passada s'aprovava també l'homologació per part de la Generalitat del Document Únic de Protecció Civil de Constantí, una setmana en la que també us explicàvem de les noves mesures que s'apliquen a l'Institut de Constantí i que obliguen a reduir la presencialitat dels alumnes de batxillerat. En l'apartat esportiu us hem explicat que Elia Canales lidera el rànquing nacional de tir amb arc a l'aire lliure. Comencem. L'atur registrat a Constantí ha crescut aquest mes d'octubre en 3 persones més, deixant la xifra en 711 persones sense feina al municipi. Es tracta d'un increment menys significatiu com el del passat mes de setembre, quan la xifra de desocupats s'incrementava en 33 persones. La taxa d'atur registral del mes d'octubre se situa en 21,89%, molt per sobre de la mitjana del tarragonès, que es troba en un 15,76%. Si ho comparem amb les dades d'ara fa un any, l'atur a Constantí ha augmentat en 175 persones respecte a l'octubre de 2019. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, en feia una valoració en el darrer programa l'alcalde en directe de Constantí Ràdio. Sánchez assegurava que són unes dades preocupants, conseqüència directa de l'impacte de la pandèmia al municipi.
És la primera conseqüència, no, de la pandèmia, quan han de tancar negocis i quan han de tancar empreses i hem d'estar confinats. Pues la primera conseqüència és que lògicament l'empresari pues, ha de tancar i ha de fer fora els treballadors. Aquí ja des dels primers anys, el 2006, abans de la crisi financera, pues, ja teníem un atur ja estructural aquí al municipi. Després, arrel de l'esclat de la crisi del 2008, a partir del 2008, crec que va ser a partir del 2012-2013, vam arribar a un màxim de pràcticament 1.000 aturats i crec que ara doncs, bueno, estem al voltant dels 700 i esperem no arribar, no, amb aquest màxim, perquè voldrà dir que la situació és complicada, no, molt complicada.
L'alcalde Òscar Sánchez ha recordat que des de l'Ajuntament de Constantí es manté per aquest any una partida de 50.000 euros destinada a subvencionar aquelles empreses que contractin aturats inscrits a la borsa de l'Oficina de Treball Municipal, així com també els incentius als nous emprenedors i la creació de noves empreses al municipi. D'altra banda, l'alcalde ha recordat que s'han incrementat els cursos de formació i s'ha potenciat l'Oficina Municipal de Treball amb la publicació diària d'ofertes laborals a les xarxes socials de l'Ajuntament.
I intentar amb aquestes línies de subvencions, i primer amb aquestes i després també amb aquest increment dels cursos de formació perquè la gent continuï formant-se, i amb la potenciació que hem fet també de l'Oficina de Treball, que també diàriament va publicant ofertes de feina perquè la gent pugui facilitar, la gent que pugui trobar feina, doncs crec que ho aconseguirem, no? Al final és intentar a la gent ajudar-los, estar al costat de la gent perquè no té feina, perquè lògicament és una situació complexa, molt complexa ara mateix la que estem patint.
Totes aquestes mesures, com ha assegurat l'alcalde, s'apliquen amb l'objectiu de promoure l'ocupació i de fomentar la contractació de les persones aturades del municipi.
El passat divendres 30 d'octubre es va celebrar una reunió telemàtica de la Comissió Plenària de Protecció Civil de Catalunya, que va ser presidida pel conseller d'Interior, Miquel Samper. A la reunió, que va comptar amb la presència de l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, també van assistir-hi la secretària general d'Interior, Elisabet Abet, la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Isabel Ferrer, els delegats territorials del Govern de la Generalitat i diferents representants de la pròpia Direcció General de Protecció Civil, així com d'altres direccions generals i organismes. La comissió va aprovar l'homologació de 33 plans d'emergències municipals i 150 plans d'autoprotecció d'activitats i instal·lacions. Entre els plans locals que es van aprovar, cal destacar l'homologació del DUPROCIM, document únic de protecció civil municipal, aprovat el passat 28 de novembre de 2019 pel ple de l'Ajuntament de Constantí. El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. A Constantí, el DUPROCIM inclou plans d'actuació pels diferents riscos, aeronàutic, inundacions, risc químic, transport de mercaderies perilloses i ventades. Òscar Sánchez és l'alcalde de Constantí.
Des de l'Ajuntament volem traslladar la nostra satisfacció amb l'aprovació final, ja amb l'homologació del DUPROCIM, del document únic de protecció civil municipal, perquè és un document que ja veníem treballant des de fa diversos anys, i un document molt laboriós, molt ben elaborat, i crec que s'ha fet una molt bona feina, i per això ara ja disposem d'aquest DUPROCIM, un document que per primera vegada el tenim aquí a Constantí, i bé, objectivament el que vol aconseguir és prevenir, no? Prevenir i controlar els riscos tant sobre les persones com sobre els béns. Així que molt contents.
D'altra banda, la Comissió de Protecció Civil també va informar dels canvis que s'han fet al Pla Secta, que es van aprovar en la darrera Comissió de Protecció Civil, celebrada al febrer, derivats de la seva implantació i de les esmenes que van fer des del Departament de Salut representants dels sindicats i l'Associació Empresarial Química de Tarragona.
I la policia local de Constantí ha aixecat 10 actes en els darrers dies per diverses infraccions a les mesures adoptades per la contenció del brot epidèmic de la Covid-19. Aquestes actes han estat aixecades per diferents motius, com no portar la mascareta, trencar el confinament, així com altres relacionats amb el consum de begudes al carrer i no mantenir la distància interpersonal. Segons ha informat la policia local, en general aquestes mesures de prevenció s'estan complint per part de la població, si bé es continuarà mantenint de manera seriosa la vigilància del seu compliment en relació amb totes aquelles persones incíviques que puguin ajudar a perjudicar l'interès general de la salut pública. Finalment, des de la policia s'ha sol·licitat col·laboració, disciplina, conscienciació i pedagogia a tota la població. Un esforç individual i un exercici de responsabilitat que pot ajudar a reduir de manera solidària aquesta greu situació de pandèmia.
Recordem que des d'aquest divendres a les 6 del matí s'ha tornat a activar el confinament municipal de cap de setmana, que s'allargarà fins a les 6 del matí de dilluns, excepte mobilitat essencial. Recordem que es tracta d'una de les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat per la contenció de la transmissió del coronavirus davant la situació epidemiològica de Catalunya.
I com a conseqüència de la situació actual a causa de la pandèmia i de les noves restriccions establertes pel Govern de la Generalitat, les classes de català a l'Escola d'Adults Municipal passaran a ser telemàtiques a partir d'aquesta setmana. Les classes, que fins ara s'han fet de manera presencial, es realitzaran d'una manera sincrònica mitjançant una aula virtual Teams i amb la plataforma Moodle. Des de l'Oficina de Català de Constantí s'ha informat que tan aviat com millori la situació sanitària, que s'ha agreujat durant les darreres setmanes, es tornaran a realitzar les classes de forma presencial. Ho explicava a Constantí Ràdio la regidora d'Ensenyament i tècnica de l'Oficina de Català de Constantí, Dolors Fortuny.
A partir d'aquesta setmana i com a conseqüència de l'actual situació, els cursos de català passen de presencials a virtuals. Es realitzaran les classes d'una manera sincrònica, mitjançant una aula Teams i amb la plataforma Moodle. Tan aviat com millori la situació, es tornarà a la presencialitat.
El passat mes de setembre s'iniciaven els cursos de nivell inicial i bàsic de català que en aquest primer trimestre compten amb un total de 70 alumnes inscrits. D'acord amb l'actual situació, s'han seguit uns protocols per les classes presencials amb totes les mesures de seguretat i prevenció, tant per alumnes com per al professorat. A més, aquest any s'ha reduït el nombre d'alumnes per classe amb un màxim de 12 alumnes per aula. Des de l'inici ja es va contemplar que cadascun dels cursos disposés d'una aula virtual associada per tal que els alumnes poguessin seguir el curs de manera telemàtica en cas d'un nou confinament.
I a conseqüència de les noves mesures adoptades pel Govern de la Generalitat per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19, l'Institut de Constantí ha reduït la presencialitat dels alumnes de batxillerat al centre. El Departament d'Educació ha fixat que en les etapes de batxillerat el màxim de presencialitat al centre ha de ser del 50%. Aquesta reducció s'ha de concretar en dies alterns. Per aquest motiu, l'equip directiu de l'Institut de Constantí, després de consultar el professorat de batxillerat i seguint el pla d'organització del centre, ha concretat la presencialitat del batxillerat en dies alterns durant tot el primer trimestre. La resta de dies que els alumnes no hauran d'anar al centre de formació es farà de manera telemàtica. Per tant, es realitzarà un aprenentatge híbrid en el qual s'alterna presencialitat i classes telemàtiques. Ho ha explicat la directora de l'Institut de Constantí, Mercè Graner.
Que l'alumnat tant de primer de bat com de segon de batxillerat venen al centre fent l'horari normal que tenien fins ara, dilluns, dimecres i divendres, i en canvi dimarts i dijous es queden a casa. La setmana següent, al revés, dilluns, dimecres i divendres es queden a casa i dimarts i dijous venen al centre. Es tracta en concret d'un aprenentatge híbrid, en el que s'alterna presencialitat amb no presencialitat. Els dies que venen al centre segueixen les activitats acadèmiques normals, mentre que els dies que es queden a casa, el seguiment acadèmic o bé es fa mitjançant la plataforma del Classroom amb activitats que dirigeixen els professors i que tenen continuïtat amb el que han fet el dia anterior a classe, o bé en classes telemàtiques via Meet.
La directora de l'Institut ha explicat que l'aprenentatge híbrid es farà com a mínim fins que acabi el primer trimestre. A més, afegir que es facilitarà la connectivitat i ordinador personal per a aquells alumnes que no en disposin.
Aquest aprenentatge híbrid de dies alterns de presència al centre es planificarà fins que acabi com a mínim el primer trimestre. Els tutors faran un seguiment més acurat i es dotarà a tot aquell alumnat que és mínim per als nostres coneixements que no tinguin ordinadors, se'ls facilitarà tant connectivitat com un ordinador personal. Esperem que aquesta mesura no vagi més enllà del primer trimestre, però són temps d'incertesa i no ens queda d'una altra que donar resposta i saber adaptar-se a aquestes incerteses que ens van sorgint dia a dia.
Els alumnes de segon de batxillerat han començat aquesta alternança des del passat dilluns 2 de novembre. Pel que fa a primer de batxillerat, atès que està confinat, seguia amb l'horari normal de confinament i dilluns 9 de novembre començarà també la presencialitat al centre en dies alterns.
I degut a l'actual situació de crisi sanitària, també s'ha ajornat la celebració de la sessió ordinària del Consell dels Infants i Adolescents que s'havia de celebrar durant el passat mes d'octubre a l'Ajuntament de Constantí. Aquest òrgan consultiu i participatiu, constituït a finals de 2018, té com a finalitat crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i adolescents i un òrgan de comunicació d'aquests amb les autoritats municipals. L'objectiu és que sigui un òrgan estable on alumnes de les escoles del municipi puguin expressar les seves idees, opinions, debatre i prendre decisions, així com proposar accions concretes per tal de contribuir a la millora del municipi. El Consell dels Infants i Adolescents està format per representants dels 4 centres educatius del municipi, el Col·legi Mossèn Ramon Berguedà, el Col·legi Centcelles, l'Institut de Constantí i el Col·legi Turó, des de 5è de primària fins a 2è d'ESO. A més, també formen part del Consell l'alcalde, que n'assumeix la presidència, la regidora d'Ensenyament, que és la vicepresidenta, un representant de cada grup municipal i un funcionari de l'Ajuntament amb les funcions de secretari. En anteriors sessions d'aquest Consell s'han presentat i aportat diverses propostes de millora per part de l'alumnat de cadascun dels centres. De moment, encara no s'ha fixat la nova data de celebració per a aquesta propera sessió ordinària del Consell dels Infants.
Provisionalment i fins a nou avís, la Biblioteca Municipal de Constantí modifica el seu horari i romandrà tancada els dissabtes. Els dilluns s'obrirà de 3:45 a 8:15 de la tarda, els dimarts, dimecres i dijous de 10:15 a 2:00 del matí i de 3:45 a 8:15 de la tarda i els divendres de 10:15 a 2:00 del matí. Recordem que d'acord amb les mesures aprovades per la Generalitat per la contenció de la pandèmia, la Biblioteca Municipal de Constantí només proporciona el servei de préstec i devolució de documents i també préstec interbibliotecari. No es pot accedir a la biblioteca i no es pot fer ús dels serveis informàtics. Per als serveis que ofereix la biblioteca cal demanar cita prèvia a través dels canals habituals, trucada a WhatsApp al 977-520692, correu electrònic a l'adreça biblioteca@constantí.cat o a través de les seves xarxes socials.
I la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha presentat aquest divendres a l'Escola Agrària Mas Bové de Constantí l'Oficina Tècnica de l'Avellana. Aquesta oficina és un compromís del Departament d'Agricultura per desenvolupar el Pla Estratègic de Valorització de l'Avellana que busca millorar-ne la producció i aconseguir una millor comercialització. Aquesta oficina tècnica du a terme 6 grans accions estratègiques que suposen la creació d'un panel de tast, un pla d'acompanyament i millora empresarials, el foment de l'organització d'esdeveniments, el llançament de campanyes de foment del consum d'avellana, la promoció a les escoles i la millora de l'organització del sector. A més, una altra de les seves tasques és oferir suport especialitzat a la innovació als petits productors i cooperatives per millorar-ne la competitivitat i proveir el mercat amb el millor producte, amb una major eficàcia.
La jove constantinenca Laura Nieto Algar, de 23 anys, ha rebut aquest mes d'octubre el Premi Extraordinari de Final d'Estudis que atorga la Universitat Rovira i Virgili com a reconeixement per haver estat l'estudiant amb el millor expedient acadèmic del grau de Pedagogia en la promoció del 2019. La decisió es va prendre al febrer, però arran la pandèmia i el confinament no ha estat fins l'octubre que la URB li ha lliurat el corresponent premi. A més, ha sigut reconeguda a escala estatal per la Societat Espanyola d'Excel·lència Acadèmica del Parc Científic de la Universitat de Salamanca, havent estat escollida dins el top 5 d'Espanya 2020 de l'estudiant de Pedagogia amb l'expedient acadèmic i curricular més brillant. En una entrevista a Constantí Ràdio, la jove constantinenca ha expressat la gran il·lusió que li ha suposat rebre aquest premi, un reconeixement a la constància i l'esforç d'aquests anys.
Aquest premi és un enorme estímul i una gran alegria per a mi. És el fruit de molts anys d'esforç, de molts anys de dedicació, el resultat de molts anys tractant de ser i d'extreure la millor versió de mi mateixa. Jo la veritat és que estic molt contenta i em sento molt agraïda per haver obtingut aquests premis i aquests reconeixements perquè, bueno, des que vaig entrar a la universitat, el meu principal propòsit ha estat créixer en el meu camí per a convertir-me en una bona professional. Llavors, el fet d'haver obtingut aquests premis, d'haver sigut doblement premiada, d'una banda per la URB a nivell regional i d'altra banda per la CDEA de la Universitat de Salamanca a nivell de tota Espanya, doncs per a mi és un gran honor.
Laura Nieto Algar ha repassat tota la seva trajectòria acadèmica i ha destacat que des dels inicis la seva formació s'ha fet als centres educatius del municipi, primer a l'escola mossèn Ramon Berguedà i després a la secundària i al batxillerat a l'Institut de Constantí. Del seu pas per l'escola i l'institut ha explicat que va ser una experiència molt enriquidora, de la qual en guarda un gran record.
Jo he estudiat a Constantí, tant al Ramon Berguedà quan només era una nena, i també he estudiat a l'Institut de Constantí en les etapes de l'ESO i el batxillerat. La veritat és que recordo amb estima l'etapa de l'escola, però especialment guardo molt bon record de l'institut. Guardo bon record de l'institut per diversos motius. El primer, perquè la relació amb els docents... la relació amb els docents era fantàstica, era molt propera, molt familiar, molt fluida, I el segon motiu perquè em vaig sentir molt recolzada, molt còmoda i molt acompanyada durant el meu procés de formació.
Laura Nieto Algar ha expressat que és un gran honor i privilegi haver rebut tots aquests premis i reconeixements i ha volgut fer agraïments.
És un gran honor i privilegi haver rebut tots aquests premis i reconeixements. Voldria donar les gràcies a la meva mare, a la meva parella, a la meva família materna, al Miquel i al meu germà per estar sempre al meu costat i donar-me suport en tot moment. Al meu iaio Rafael, simplement per ser el millor del món. Gràcies també als professionals de l'educació de Constantí, mestres i professores i professors de l'ESO i el batxillerat de l'Institut, i al professorat de la URB del grau de pedagogia, que m'ha acompanyat i ajudat al llarg del camí.
I pel que fa a la informació esportiva, el jugador del Centre d'Esports Constantí, Oriol Gilisbars, ha estat el protagonista aquesta setmana del programa Fora de Joc de Constantí Ràdio. El retorn al conjunt constantinenc del golejador Oriol Gilisbars ha estat el fitxatge més destacat d'aquesta temporada 2020-2021. Aquesta és la seva tercera etapa al Constantí. Oriol Gilisbars s'ha referit a la incidència que la pandèmia per la Covid-19 està tenint en aquesta nova temporada futbolística, ja que el Centre d'Esports Constantí encara no l'ha pogut començar. Recordem que a l'inici del campionat es va detectar un positiu per coronavirus en un dels jugadors de l'equip i, posteriorment, el govern de la Generalitat va aturar totes les competicions esportives per contenir els contagis. Oriol Gilisbars ha assegurat que aquesta és una situació trista, ja que d'entrada es presentava una temporada il·lusionant, amb el retorn de Javi Quesada al capdavant de l'equip.
Bueno, la verdad que triste porque, bueno, parecía una temporada ilusionante, ya que volvía Javi a coger el primer equipo y parecía un proyecto bastante bueno, la verdad. El tema jugadores y cuerpo técnico, pues bueno, ilusionante. Y ahora, pues con el tema de la pandemia, pues a esperar a ver qué nos dicen, si podemos jugar o no.
Sobre l'equip d'aquesta temporada 2020-2021, Oriol Gilisbars considera que es tracta d'un equip jove i molt equilibrat. Creu que aquesta temporada el Centre d'Esports Constantí podria fer un bon paper en el campionat de Lliga.
Bueno, l'equipo lo veo la verdad que muy, muy equilibrado, mucha juventud, la verdad, pero también esa juventud puede aportar lo que es el tema físicamente que los veteranos nos va faltando, que la edad pesa. Y los jóvenes, pues bueno, al final parece que nunca se cansan, sí. Y que el tema calidad, pues bueno, al hacer un conjunto entre juventud y veteranía, yo creo que muy bien. Sí que faltaría, pues bueno, realmente a ver si nos compenetramos bien, que eso al final es en los partidos donde se va a notar. Sí. Y yo creo que bien, podemos hacer un buen papel. La verdad, sí que se escuchan muchos equipos con muy buenos equipos, pero realmente en el campo al final es 11 contra 11 y gana... Gana, yo creo que al final el que lo tiene todo hecho, al final el que tiene suerte también.
Des de l'inici del campionat de Lliga, el Centre d'Esports Constantí, que encara no l'ha pogut començar, acumula ja 6 partits pendents corresponents a les 6 primeres jornades de Lliga.
I la Real Federació Espanyola Tira amb Arc ha publicat aquest dijous les classificacions provisionals del rànquing nacional a l'aire lliure, tant en la categoria absoluta com júnior, corresponents a la temporada 2019-2020. L'arquera del club de tira amb arc Constantí, Elia Canales, ha estat primera classificada en arc corbat femení en les categories absoluta i júnior. El passat mes d'agost, recordem, Elia Canales es proclamava campiona d'Espanya en categoria sènior individual i per equips, revalidant així el títol de campiona d'Espanya absoluta a l'aire lliure i ampliant el seu palmarès amb 5 medalles més, 2 d'ors, 2 de plata i 1 de bronze.
I fins aquí aquest resum informatiu de la setmana a Constantí Ràdio. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio cada dia de dilluns a divendres a la 1, a les 3, a les 6 i a les 9 del vespre. Nosaltres tornem el proper dissabte amb les informacions més destacades de la setmana en l'àmbit local.